Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final. Benvinguts als Solidaris. La Cristina té 23 anys i en fa 4 que retoca els llavis perquè li agraden les faccions prominents. Pels retocs paga entre 200 i 300 euros. La Sara ja ha fet els 24 i s'ha sotmès a una rinoplàstia que li va costar 6.000 euros. Ja entrada a la vintena, la Danae s'ha operat als pits, li han practicat una cirurgia a la geniva i s'ha fet un augment de llavis amb àcid hialurònic. Per la intervenció a les mames li van cobrar entre 8 i 9.000 euros, per la modificació als llavis uns 500. La majoria de les noies amb qui hem parlat ens expliquen que entre el seu cercle d'amistats és molt habitual sotmetre's a retocs sense cirurgia per millorar la imatge. De fet, segons dades de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, en els últims anys l'edat per fer-se el primer retoc a Espanya ha baixat dels 35 als 20 anys. El que és evident és que aquesta indústria viu un moment d'expansió i que la cirurgia i la medicina estètica s'han democratitzat. La Cristina, la Sara i la Danae reconeixen que van fer el pas, empeses amb més o menys mesura, per l'impacte d'Instagrams i de TikToks i la perversitat dels seus filtres i els missatges dels influencers convertits en messies virtuals que escampen una idea de bellesa homogènia que no correspon amb la realitat. Precisament en aquest context comencen a aparèixer nous conceptes com la dismòrfia del selfie, l'obsessió que tenen molts adolescents per assemblar-se a la pròpia imatge retocada a les xarxes. Aquesta obsessió, aquesta distorsió del cos, pot acabar amb trastorns en la conducta alimentària, falta d'autoestima o depressió, com alerten els experts. La cirurgiana plàstica Marisa Manzano, especialista en cirurgia reparadora i estètica, és contundent i demana una assignatura específica sobre salut a les escoles per sensibilitzar i informar els més joves. L'actriu Júlia Barceló sap que la pressió estètica afecta a tothom, però l'esvoranc és més profund en dones i nenes perquè la violència que reben està travessada pel masclisme. Ara bé, encara hi ha una altra variable a tenir en compte, la del capitalisme, que el que persegueix, segons Barceló, és que mai et sentis satisfet amb el teu cos i hagis de consumir productes, retocs o operacions per arribar al cànon ideal i, pel mateix preu, enriquir el sistema. En temps d'homogeneïtat, com defensa la doctora Manzano, cal reivindicar la diversitat.
Solidaris. Tothom té una història.
Jo sóc la Danae, tinc 22 anys, m'he fet un augment de pits, m'he fet una gingivectomia i en tercer lloc, bueno, em vaig posar una mica d'augment de llavis amb àcid hialurònic. Llavors, a tema preus, oscil·len l'augment de pits entre els 8.000 i 9.000. La gingivectomia van ser uns 600 i després l'augment de llavis van ser uns 500. De moment no tinc pensat fer-me cap altre retoc estètic, encara que tampoc ho descarto. I temes si ens afecta les xarxes socials i tot el que veiem a través dels diferents medis, jo crec que d'alguna manera, directament o indirectament, ens pot afectar psicològicament i físicament, ja sigui perquè veiem anuncis o veiem promocions d'influencers que s'operen, que estan promocionant clíniques.
Soc la Cristina, tinc 23 anys i m'he fet un retoc als llavis, un augment amb àcid hialurònic i m'ho he fet diverses vegades. Vaig començar amb la idea d'augmentar-me els llavis perquè sempre m'han agradat unes faccions bastant prominents, o almenys que destaquessin bastant. Ho vaig veure, va començar a posar-se de moda, ho vaig provar i em va encantar. Ara només ho faig una vegada a l'any. La primera vegada em va costar uns 300 euros. No m'he realitzat cap altre tractament d'aquest estil, però sí tinc pensat, amb els anys, començar amb Botox per prevenir i potser tiraria per pòmuls o marcació mandibular i també tot amb àcid hialurònic. Tot i així, també haig de dir que el meu i la meva decisió no ha tingut res a veure ni amb xarxes socials, ni amb cap influencer, ni amb res que hagi vist, sinó que sempre he tingut molt clar el tipus d'imatge que a mi m'agradava i que volia transmetre.
Solidaris. Mercè Folch.
Dijous 3 de la tarda. Clínica Sagrada Família. Sarrià Sant Gervasi, Barcelona.
Havíem quedat amb la doctora Maria Manzano, de Catalunya Ràdio.
Passeu.
Sí?
Hola, en el despatx. No?
Sí.
Hola, què tal?
Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Som-hi.
Bonita. que el verano ya llegó, bonita, vámonos a disfrutarlo.
Doctora Manzano, quants anys portes exercint com a cirurgiana plàstica?
Doncs mira, vaig acabar la residència l'any 99, o sigui que sóc especialista des de l'1 de gener de l'any 2000.
Déu-n'hi-do, més de 20 anys, eh?
Sí, 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 doncs 24.
24
sí, sí, quasi 24, sí.
Marisa Manzano, cirurgiana plàstica especialista en cirurgia reparadora i estètica. Treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu, on atén patologies que requereixen cirurgia plàstica pediàtrica i adolescents amb patologies mamàries. També fa intervencions estètiques a la Clínica Sagrada Família. És la vicepresidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.
Si mires enrere, com veus tota l'evolució que ha tingut l'àmbit en el qual treballes?
Pues jo us diria que ha sigut una mica de bogeria. Jo recordo quan vaig començar que la cirurgia plàstica era una especialitat en aquell moment una mica, bueno, que no se li donava potser gaire importància i amb els anys ha adquirit importància no només als centres hospitalaris, sinó també en l'àmbit privat, és a dir, ha pujat tot el que és la demanda de tractaments estètics de manera bestial. I això jo crec que és degut a molts factors, eh? Probablement perquè vivim en un estat de benestar que tots volem, quan tenim les nostres necessitats cobertes, doncs estar millor. L'exposició del cos, que ara és molt més que del que era abans. L'accessibilitat, és a dir, ara això se'n parla. Jo quan vaig començar d'això no se'n parlava. Era tot com més secret, més amagat, i no només això, sinó que tu veies que aquests tractaments els feien els famosos, no? O les famoses, no? O la gent que sortia a l'Ola, no? I en canvi ara qualsevol persona de qualsevol àmbit, jo tinc pacients de tot tipus, és a dir, que busquen una solució per algun problema que tinguin, estètic o reconstructiu, i se'ls hi pot donar aquesta solució, no? I ja no hi ha aquesta, potser, por o aquesta vergonya de preguntar sobre aquests aspectes.
Mm. Ara som a la teva consulta privada, a la Clínica Sagrada Família de Barcelona, però tu també treballes a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Sí.
Quin tipus d'intervencions fas amb un lloc i fas a l'altre?
L'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona és un hospital concertat que dona servei a l'ICS i es tracta amb tot tipus de patologies. Fem molta patologia, per exemple, mamària, amb nens o adolescents que tenen alteracions del desenvolupament o malformativa, o per traumatismes, o per càncers, o pel motiu que sigui. I també en l'àmbit reconstructiu, doncs, el que és el tractament de ferides complexes, això és el que faríem una mica a l'hospital, que no té res a veure amb el que fem a la pràctica privada. I jo a la pràctica privada faig sobretot, atenc pacients de mútues amb càncers cutanis, perquè moltes vegades necessiten algun tipus de tractament de la pell per poder tancar-la, i després a l'àmbit del que seria la medicina i la cirurgia estètica.
Mm. La línia que separa la cirurgia reconstructiva de l'estètica és molt fina?
Jo et diria que és fina. En determinats casos és molt clar, tant en una banda com en una altra, però sí que és veritat que hi ha determinats casos en els quals, inclús nosaltres, com a professionals, a vegades se'ns planteja el dubte, no?, de dir què és el que estem fent realment. Hi ha una cosa que no hem d'oblidar, que és la definició que dona l'OMS de salut. I en aquest sentit intervé no només la part física, sinó també la part mental. I moltes vegades algun aspecte físic et pot donar alteracions a nivell mental. Llavors, aquí és on entrem nosaltres a veure a la balança si realment aquesta alteració psicològica donada per aquest defecte físic és realment algo que està proporcionat o és desproporcionat, ¿vale? I a partir d'aquí doncs valorar si realment entra dintre de l'aspecte de lo que és realment estètica pura o reconstructiva o cirurgia plàstica.
Em pots posar algun exemple d'això?
Mira, per exemple, lo del tema de les orelles. Hi ha molts nens i nenes, no?, que potser tenen les orelles una mica desenganxades, no?, que són, que li diuen doncs, les típiques orelles de soplillo, i que són nens que potser a l'escola doncs, pateixen algun tipus de bullying o de, bueno, que els altres companys se'ls hi riuen, no? Llavors, per què els operem, aquests nens? Doncs precisament perquè moltes vegades, si no en el seu desenvolupament, porten aquest bagatge, no?, aquest aquest pes d'haver sigut senyalats, de dir, és el nen que té les orelles o la nena que té les orelles separades. Però hi ha moltes persones que són majors d'edat i que potser o no han tingut l'oportunitat o en el seu moment era una cosa que potser no els hi molestava, que no hi havien pensat. És igual, en qualsevol moment de la vida nosaltres podem tenir el dret, no?, de canviar la percepció que tenim de nosaltres. I llavors, clar, que hem de considerar que amb una persona de 40 anys operar-li les orelles és estètica i amb un nen de 8 anys és cirurgia reparadora o cirurgia plàstica? Pues aquest seria un exemple per mi d'aquesta línia que moltes vegades són uns punts suspensius. No és una línia molt ben demarcada, sinó que, bueno, jo crec que aquí entra també el nostre criteri mèdic de valorar cada cas i personalitzar, no? I entendre molt bé quin és l'àmbit on viu aquest pacient o aquest nen i o nena i poder ajudar, no?, en la mesura que nosaltres podem.
Aquestes cirurgies reparadores entren per la Seguretat Social?
Sí, tota la cirurgia que nosaltres considerem que és una malformació congènita, no?, perquè tu has nascut amb això, o bé és una malaltia que apareix durant el desenvolupament, o bé és una seqüela per una altra malaltia. Per exemple, hi ha una sèrie de malalties que tenen una alteració amb un determinat gens que donen unes alteracions metabòliques, per exemple, que donen un tipus de lipodistròfies, no?, que fan que el teu greix, el teu cos, pues, que es dipositi de manera incorrecta. Pues nosaltres fem servir tècniques, doncs, per treure aquest greix que és patològic. Però que, clar, tornem a lo mateix. El que dèiem, no?, l'estètica i la reconstructiva és que moltes vegades van de la mà i això és molt difícil de separar. Si ens anem a l'oposat, no?, al cas contrari, per mi que seria claríssimament una cirurgia estètica clara? Doncs per mi seria, per exemple, la noia jove que té un pit maco, correcte, però que a ella li agradaria tenir més pit. Per mi això és clarament una cirurgia estètica. O que tinguis el nas que el vulguis tenir una miqueta més respingon, no?, per exemple, i que no tinguis problemes respiratoris. Doncs això per mi és estètica.
No, i després, una pregunta que volia fer-te és la diferència que hi ha entre cirurgia estètica i medicina estètica, no? Perquè moltes vegades són vasos comunicants,
sí,
i no acaba de quedar prou clar.
A veure, la cirurgia estètica com a tal fa servir només tècniques quirúrgiques per fer reparacions o per fer cirurgies estètiques. I, en canvi, la medicina estètica fa servir tractaments mèdics no quirúrgics. Llavors, tu per ser cirurgià estètic necessites tenir específicament l'especialitat de cirurgia plàstica reparadora i estètica. I per ser metge estètic només et requereix la llicenciatura. Llavors, ara actualment s'està millorant amb tot això perquè s'està formant a la gent per ser metge estètic. Què pot fer un metge estètic? Pues, en principi podria ser tots aquells tractaments de medicina estètica invasius o no, és a dir, que tractin, per exemple, problemes cutanis o que tinguin que infiltrar alguna cosa, però en principi sense fer ús de tècniques quirúrgiques. I aprofito, ja que em preguntes això, perquè hi ha un tema que jo, que sóc la vicepresidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, que és un tema que estem lluitant des de fa molt de temps i que seguirem perquè cada cop ens hi trobem més, és el tema de l'intrusisme. Llavors, m'explico una mica. Un metge que fa un procediment, sigui quirúrgic o no, en principi no és un intrus, perquè és un metge, sinó que únicament, potser, pues, estaria fent un procediment pel qual no està format. L'intrusisme és, sobretot, per exemple, altres persones que tenen el títol, per exemple, d'infermeria o el títol d'auxiliar de clínica, o que no tenen res a veure amb la medicina i que es fiquen a fer coses que no tindrien que fer. I n'hi ha. I moltes vegades això, que és el que surt en els medis de comunicació, ens afecta a tots perquè ens posen a tots en la mateixa bossa.
El mateix sac, sí, sí.
Després està el tema de metges que no són especialistes, que es posen a fer procediments que no els hi corresponen, entre altres coses perquè som de les especialitats que més pràctica privada o que més possibilitat de pràctica privada tenim. Això què vol dir? I és un tema de diners. Llavors, això crida l'atenció. Veuen que hi ha determinades coses que nosaltres fem que pensen que són fàcils i passa el que passa. Com, per exemple, el metge aquest de Múrcia, que era un cirurgià vascular, que es va posar a fer una liposucció amb una noia i que va fer múltiples perforacions. ¿Vale? Llavors, jo crec que hem de lluitar amb aquestes dues coses. Hem de lluitar amb els intrusos, i transmetre que com a metges tenim la responsabilitat de fer el que ens toca. I si tu no estàs format per fer una determinada tècnica, no la facis. I moltes vegades s'és una mica tou.
Comentaves aquest cas de Múrcia l'any 2022. Va sí. passar a la Sara Gómez, que va morir sí. després de sotmetre's a una liposucció, però el que queda clar, doctora, és que en els últims anys la proliferació de clíniques estètiques, de franquícies vinculades a aquesta especialitat, han anat sortint com a bolets.
Sí, i jo crec que tothom té dret a guanyar-se la vida, només faltaria. O sigui, el que a mi m'agradaria que la societat entengués, que això és una responsabilitat nostra també, és explicar-nos millor. Jo com a metge tinc moltes responsabilitats i molts deures i moltes obligacions, però un com a pacient també les té. I el pacient s'hauria d'informar molt bé en mans de qui es posa. I què passa? Que els més, no et diria els més dèbils, però els que més l'habilitat tenen a l'hora d'aquest tipus de captació, a l'hora d'aquest tipus de màrqueting, de tot això, és la gent jove. Què passa amb la gent jove? Doncs que són més vulnerables a l'hora de determinats tipus de missatges. I llavors jo ara el que em trobo moltes vegades a l'hospital, inclús aquí a la pràctica privada, és nois joves, 14, 15, 16, 19 anys, és a dir, aquesta una mica franja d'edat, que tenen realment problemes a l'hora de com es veuen el seu cos o la seva cara, perquè l'únic que miren o amb qui s'admirallen és precisament amb tots els seus ídols que surten a l'Instagram, a Twitter, a TikTok, i llavors aquesta no és la realitat. Tots som diversos, tots som diferents, hem de lluitar una mica per aquest gust que tots tenim, coses diferents, i llavors busquen un ideal de bellesa bastant estàndard que no es correspon amb la realitat i que jo crec que està començant una mica a donar problemes. Fixeu-vos que des de la pandèmia s'està parlant de l'increment tan important de malalties mentals amb aquest grup d'edat, d'adolescents i gent jove.
M'he desdit de mostrar-te cara als demés. La compensació ha sigut l'eina per ser suficient. Fora i endins, coexisteixen els teus dos éssers.
Això ja ho hem sentit altres vegades. No sé si és el teu cas o d'algun dels teus col·legues, de que t'arriba algú a la consulta dient vull ser com aquesta que surta als filtres d'Instagram, no? O vull ser com aquesta fotografia del meu actor o actriu preferida. Això us passa?
Sí, de tant en tant et porten fotos, no? Et porten fotos de cossos, de dir, pues jo voldria ser així, tenir aquesta cintura, tenir aquest pit o tenir aquest perfil de nas. Però clar, la nostra funció com a professionals és explicar, una, si allò és possible o no, i dos, veure si allò està indicat o no. Perquè al final hem d'entendre que encara que tu com a pacient privat paguis, no estàs obligat tu, com a professional, a fer allò que et demanen si creus que no és correcte. No tot és possible només perquè tu ho paguis.
Tinc aquí algunes dades, per exemple, en intervencions de cirurgia estètica a Espanya. Es diu que a Espanya es fan més de 204.000 intervencions de cirurgia estètica cada any i en una dècada les cirurgies gairebé s'han duplicat a l'estat espanyol. Un 85% es practica a les dones, el 15% en homes. Les dones demanen doncs, el tema d'augment de mames i liposuccions i ells treure's l'accés de pell a les parpelles, no? A banda de rinoplàstia i ginecomastia, que és la reducció del pit. Si ens fixem en els pacients de medicina estètica, aquí la cosa canvia una mica perquè la franja d'edat ja ens canvia una mica més, no? L'ús de medicina estètica ha augmentat entre els més joves, això és el que dèiem, no?, dels 16 als 25 anys, i també en els més grans de 45. I també una dada que crec que és molt interessant, que diu que el 2022 l'edat per fer-se el primer retoc estètic a Espanya va baixar dels 35 als 20. I la principal entrada d'aquest col·lectiu és primer amb tractaments corporals i d'aquí es va fent com el salt. Es pot aturar això? Encara pot arribar més al cim? Perquè parlaves abans, no?, d'aquesta salut mental tocada, d'aquesta pressió que han d'aguantar adolescents encara en formació, no?
Home, jo crec que el pensament que hem de tenir una miqueta és com amb tot, amb la medicina. Tot funciona millor si fas una bona prevenció. I això passa per donar informació correcta i començant, per exemple, per les escoles. Per què no introduir també alguna assignatura de salut a les escoles? És a dir, exigim que els nostres fills, els nostres adolescents, els nostres adults joves tinguin una sèrie de comportaments, però no els hi donem eines perquè no els hi hem donat informació. I si no fem una miqueta aquest exercici d'autocrítica i aquest exercici de prevenció que dèiem, doncs pues no sé on arribarem.
I després, com passa amb tot, no? La recerca de referents, no? Quins són aquests referents ara?
Sí, ara tenim molts tipus de referents. Tenim els clàssics futbolistes, no? Que tenen un cos, evidentment, molt treballat perquè són esportistes d'èlit i això. Llavors, els referents en cirurgia i medicina estètica són els mateixos que eren fa 20 o 30 anys. Són els famosos que surten a la tele, a les revistes, i ara pues, a tots els altres xarxes socials, no? Instagram, Facebook, on expliquen pues, tot. Expliquen abans de fer-s'ho, mentre s'ho fan, què es fan, després de fer-s'ho, com queden. Al final són aquests els
influencers.
Els influencers són una mica els referents.
Que amb aquestes dades que he llegit hi ha una diferència encara abismal entre l'impacte en dones i en homes, no?
Sí.
Tot i que la distància es va com escurçant, eh?
L'home com a tal està menys acostumat a, no sé com explicar-ho, aquell talking, aquell apatir, i una miqueta, estan perdent una miqueta aquesta por perquè veuen altres referents que també s'ho estan fent, llavors s'estan una mica també llançant, no? I llavors jo, per exemple, el tipus d'homes que veig és o homes a partir dels 45-50 anys, no? Que es volen veure, que comencen a tenir els primers signes d'envelliment i diuen, ai, doncs, mira, potser em vull treure una miqueta el que dèiem, no? Aquesta pell una miqueta que em penja, o em veig una mica ja més d'arrugues que abans, doncs no, potser no m'hi fixava i ara m'hi fixo i em vull veure millor. I gent jove, nois joves, que estan buscant, per exemple, tractaments, a lo millor gent que està començant a treballar, que a lo millor no tenen gaires diners per gastar-se, i busquen a lo millor millorar el seu nas. I llavors hi ha procediments que tu pots fer amb àcid hialurònic, per exemple, per fer rinomodelacions sense operar-te, que pots millorar una mica l'aspecte d'aquest nas. No és tan costós i diuen, bueno, doncs jo com ara encara estic començant i no tinc gaires diners, doncs això és el que em puc permetre i això és el que em faig. Però sí que és veritat que la majoria de qui busca aquests serveis segueixen sent dones. I la data curiosa és que si mires quins són els usuaris, clients, pacients de medicina i cirurgia estètica, són majoritàriament dones, i els professionals que ofereixen aquests serveis són majoritàriament homes. I això és una cosa que estem una miqueta començant a estudiar i a veure una mica què és el que està passant, no? Doncs que moltes vegades els cànons de bellesa femenina que es persegueixen és la visió que té l'home de la dona, i no l'inrevés. I, en canvi, a la dona, potser aquest cànon no té aquesta visió. I ara us vaig a donar un exemple. A Estats Units es va fer un estudi entre cirurgians plàstics i cirurgianes plàstiques per veure la diferència de la mitjana de volum d'implants mamaris que posaven. Els homes, cirurgians plàstics, la mitjana d'implant que posava era de 50 a 100 centímetres cúbics més gran que les cirurgianes plàstiques que operaven a dones per posar implants. I jo crec que això és una data, home, bastant representativa, no? És a dir, les dones tenim una visió una mica diferent de la nostra pròpia bellesa, però ara hi ha un moviment molt important a nivell de totes les societats científiques de tot el món, en el qual les dones en totes les especialitats quirúrgiques són minoria, i que estem començant una mica a aixecar la mà i aixecar la veu i dir, ei, que resulta que esteu parlant de nosaltres i potser a nosaltres això que esteu dient no hi estem gaire d'acord.
Clar,
no?
És un exemple clar del control, de la mirada masculina al cos de la dona, no?
Completament.
Hi ha moltes noies amb els llavis...
Sí, sí, sí.
No sé com dir-ne, inflats,
sí, sí.
O pujats... I veus tots els rostres, això que dèiem de la homogenització de les cares...
Estan semblants,
bastant sí. Bastant semblants, amb nanes de 16, 17, 16 potser no, però 20, aquesta generació...
Sí, que busquen una mica això. El que dèiem, perquè el referent, per exemple, de les influencers és aquesta. Jo crec que hem de buscar la millor versió de nosaltres mateixos, però no voler tenir el llavi d'una determinada persona o la cara d'una determinada famosa, no? I el que hem de fer és millorar el que nosaltres tenim, però no transformar-ho, a no ser que sigui, com dèiem abans, un tema d'una malformació congènita, un traumatisme, és a dir, estem parlant de coses diferents.
Una de les últimes qüestions que m'agradaria plantejar-te és bueno, aquesta nova corrent, no sé si dir-ne així o no, i que preocupa molt els dermatòlegs, que és la cosmeticorèxia, no? En preadolescents, sobretot, adolescents que estan obsessionats amb el tractament de la pell, en posar-se cremes i sèrums i altres productes. No sé amb quin objectiu final, perquè, clar, amb aquestes pells tan tendres...
Al final, les cases comercials, no, tot això ve, jo crec que una mica de l'impacte del màrqueting de tot això, no? Han vist que si comencen a captar futura clientela, pues que ho tenen més fàcil per mantenir-los, no? Tu pensa que abans el target era, amb aquesta franja d'edat, era el tema de l'acné, única i exclusivament. I ara realment és el que tu deies, és que ja hem passat a uns nivells que no tenen cap sentit, perquè cada producte cosmètic que té el producte, doncs, per exemple, el retinol o altres elements que tenen la seva edat i el seu moment. Jo torno a aixecar la mà i torno a dir que potser el més important, perquè el factor envellidor més potent que tenim és el sol. I la protecció solar és algo que tindríem que fer cada dia, hivern, estiu, sempre.
Doncs, doctora Marisa Manzano, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per tantes explicacions interessants al voltant, en definitiva, de la pressió estètica i d'aquest assetjament, al final, cap a joves i adolescents.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder-nos explicar.
Gràcies.
Em dic Marta, tinc 32 anys i em vaig fer una operació d'augment de pit el 2020 i me la vaig fer simplement perquè ja portava temps doncs, sentint i veient que el meu cos no estava compensat i vaig pensar que amb aquesta operació doncs, em sentiria i em veuria molt millor.
El meu nom és Anna i la meva edat és 35 anys. Jo vaig començar a fer-me el primer retoc estètic amb 32 anys, la toxina botulímica, el Botox, a la zona del front i les arruguetes del voltant dels ulls, perquè no m'agradava, la veritat que eren molt pronunciades. Posteriorment, sí, m'he fet altres canvis, el Dermapen, que és un llapis amb microagulles que serveix per introduir doncs, vitamines, corregir taques, petites arrugues i actualment sí, tinc pendent fer-me una altra coseta que serien les arrugues de marioneta que es diuen de la boca, reomplir-me-les amb àcid hialurònic.
Em dic Amèlia i tinc 39 anys i en el meu cas el que he fet és dissenyar el meu somriure. Des de ben petita havia tingut molt de complexa amb les meves dents i vaig fer una ortodòncia invisible i ara estic esperant a que em dissenyin les facetes dentals, que són aquestes fundes que porten els actors i les actrius de Hollywood i les persones famoses per tenir unes dents perfectes.
El meu nom és Sandra, tinc 41 anys i vaig decidir operar-me els pits fa al voltant de 6 anys perquè vaig anar al pit i em van quedar doncs, molt buits i em volia veure doncs, molt més volum. Em va costar al voltant d'uns 6.000 euros. Actualment, els únics tipus de tractament que em faig d'estètica intento que siguin preventius, ja sigui, doncs, per exemple, neuromoduladors per les arrugues i ara vull provar amb el tema làser que veig que està bastant de moda i millora la textura de la pell.
Solidaris. Mercè Folch.
Després d'escoltar l'experiència de diversos testimonis i les reflexions de la doctora Manzano, especialista en cirurgia estètica, arribem a la conclusió que moltes persones viuen en lluita amb el propi cos. Per això ens preguntem, d'on ve tot aquest malestar? Què és la pressió estètica? La Mireia Izard hi ha reflexionat amb tres expertes.
Tot el conjunt de missatges...
Júlia Barceló, activista contra la pressió estètica i autora del llibre Operació Bikini, publicat a l'editorial Flamboyant.
Que els nostres cossos, doncs a partir de la nostra ment, evidentment, i dels nostres ulls i de les nostres oïdes, rebem al llarg de la nostra vida que ens fan sentir-nos incòmodes amb el nostre cos i que ens fa fins i tot actuar per canviar-lo. Jo considero, jo i moltes altres activistes, com per exemple Esther Pineda amb el seu llibre de Belles per a morir, parla sobre que la violència estètica no només és simbòlica, sinó que pot arribar a nivells tan greus com la mort, no?
una miqueta l'avalua cap a la dona, no? que s'ha anat transmetent al llarg de la història i continua.
Marta Carulla Roig, psiquiatra de la Unitat Funcional Integrada per als TCA de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
És doncs, la imatge, el cos, la primesa i també l'eterna joventut, que amb els homes això doncs, no es veu tant.
No ets ningú si no penges no sé quantes fotos amb no sé quant temps i la teva validació depèn de que et diguin sí o no o si agrades o no als altres.
Dolors Reig, psicòloga social especialitzada en internet i xarxes socials i professora de digitalització a la UOC.
És veritat que estem cada cop depenem més o sí que les xarxes estan fent més permanent aquesta dependència del reconeixement dels altres.
Estoy guapa, lo sé. Hoy la noche es mía, lo sé. Porque parece día cuando llego. Si quieren que le baje, se las debo.
La pressió estètica és global i afecta tothom, però incideix amb més agressivitat depenent del cos que es tingui. Les nenes i les dones són les que més violència reben perquè va de la mà del masclisme.
No totes les dones patim la mateixa violència estètica perquè no vivim les mateixes realitats, no habitem els mateixos cossos i clarament la violència estètica té un punt interseccional molt important en el que afecten moltíssimes coses, com pot ser el racisme, el classisme, la gerontofòbia. Per tant, clarament hi ha cossos molt menys normatius, cossos molt menys acceptats en aquesta societat i que malauradament rebran moltíssima més violència. Crec que és important escoltar moltíssim constantment a les persones que realment pateixen una violència contra els seus cossos, no?
Cada vegada més, però, els nois apareixen a la consulta de la doctora Carulla Roig amb problemes amb el cos.
En els nois també ho estem veient perquè no deixa d'haver pressió estètica amb ells. Hi ha un impacte a nivell de xarxes socials i també podríem pensar doncs, que tot aquest tema dels rols de gènere i diguéssim, de la pressió estètica són rols molt patriarcals. Que el que una miqueta defineixen és la primesa en la dona, possiblement, no? I la força física en el noi. I això també els impacta i cada cop més. No és exclusivament de les noies. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass. Hey!
Un dels factors que sedueix sovint com a desencadenant i intensificador d'aquesta pressió estètica són les xarxes socials. Però la psicòloga social, Dolors Reig, alerta que això ve de més lluny.
Però el predomini d'aquesta imatge corporal com a model i com hem de ser tots guapíssims i fantàstics, jo penso que el va potenciar el cinema i la televisió primer. O sigui, que moltes vegades jo crec que quan es fa una anàlisi de les xarxes sempre s'ha de mirar una mica enrere i pensar, ostres, però això realment ve de les xarxes o ve d'abans? I en aquest sentit, abans la gent anava a les clíniques d'estètica amb una foto de la griu de torn i dient, mira, em vull assemblar aquesta. Avui dia es passen 4 filtres d'Instagram i em diuen, mira, em vull assemblar aquesta. O sí que és veritat que, clar, la televisió, el cinema, etcètera, estaven dirigits a un públic més adult i ara les xarxes socials estan dirigides a un públic més jove.
De fet, Júlia Barceló també coincideix que aquesta imposició d'un ideal estètic hi ha estat sempre.
Nosaltres vam viure en una època on l'ideal prim era ultraprim, que és el que mal anomenat heroin chic, no? Vam viure en una època en què la pressió estètica ni tan sols era un plantejament, no existia el qüestionament sobre això, tothom sí o sí havia de ser prim, s'havia de primar i havia de modificar els seus cossos. Va ser un boom de les operacions estètiques, vull dir, jo de petita a la televisió no parava de veure anuncis de Corporació Dermoestètica, vull dir, tot això existia quan nosaltres érem petites. A l'època victoriana les dones es desmaiaven pel carrer per fer servir corsets i morien fins i tot per certs tòxics que utilitzaven en el seu maquillatge. Vull dir, hem viscut èpoques amb la pressió estètica ha sigut terrible. Dir que ara vivim en una època de la pitjor de totes, jo et diré que no. Ara, és veritat que ara som molt conscients, igual que som més conscients de la violència masclista i que hi ha més denúncies, no?
La pandèmia va ser un punt d'inflexió tant pel que fa a l'augment dels trastorns de conducta alimentària com el nombre d'operacions d'estètica. També en la disminució de l'edat de les afectades. Per Carulla Roig, el que va fer el tancament va ser accelerar processos que estaven latents.
A nivell d'adolescents, doncs ja són persones vulnerables i algunes persones que potser ja tenien insatisfacció corporal prèvia, insatisfacció vital, doncs que es replantegessin què fer i que possiblement induïdes, no, per aquesta pressió estètica, parlo més ara dels trastorns alimentaris, doncs comencessin a fer dietes, no, amb molt més temps lliure com per fer-les. Sembla que es va promoure molt el fet de fer exercici online, no? I alhora, també és cert que, degut a la Covid, doncs potser un retard en el diagnòstic dels trastorns alimentaris.
Des de llavors, les xifres no han millorat. Ah, ah, mama said you Però què hi ha darrere la voluntat de controlar els cossos?
La pressió estètica s'alimenta dels dos grans monstres que són el patriarcat, per una banda, que vol el control dels nostres cossos i d'una manera molt, molt factible, com és el que dèiem abans, que és que no necessita que hi hagi ningú allà controlant-te perquè el missatge s'ha pres molt bé, no?, des de petites. I l'altre és el capitalisme, que el que vol és que tu mai et sentis a gust amb el teu cos i, per tant, hagis de consumir productes externs o hagis de fer coses que requereixin una operació estètica o alguna dieta, que paguis a un servei i, per tant, enriquir el sistema.
L'ideal estètic també fa créixer la bretxa de classe.
L'ideal estètic està fet precisament perquè ningú l'aconsegueixi, perquè visquis constantment frustrada amb el teu cos, però ens fan creure que sí, no? Ens han fet creure que ara tothom pot, perquè les operacions són molt barates. No ho són. És a dir, una operació d'estètica pot ser molt més barata que fa 20 anys, però continua sent terriblement classista. Una ortodòncia mateix, que ho hem naturalitzat com si fos la cosa més normal, no és normal que les famílies hagin de gastar 5.000 euros en una ortodòncia per les seves criatures, perquè si no aquella persona no podrà viure en una societat amb les dents no alineades. Vull dir, estem generant una espècie de normalització de l'estètica passant per la salut, però deixa'm que també ho qüestioni, no?, que clarament ens separa a nivell de classe. Això és pervers, clarament, perquè si defensem l'ideal estètic estem defensant la diferència de classes.
Un exemple clar de com la pressió estètica vol, entre d'altres coses, que es consumeixi és l'interès sobtat de molts joves per productes cosmètics induït per les xarxes.
Que fins i tot les dermatòlogues estan també exasperades, i dermatòlegs, perquè venen noies doncs, a preguntar per productes, no?, de, potser d'adolescents, no?, que ningú, que cap adult gairebé utilitza. No? Vull dir que tinc coneixement del que és una vitamina C, que és un retinol, no? Crida bastant l'atenció, no?, perquè són productes anti-edat.
I és que molts cops es ven la idea que treballar-se el cos és cuidar-se, és preocupar-se per la salut.
Traguem l'etiqueta de la salut de tot això perquè ens han enganyat. És a dir, no era saludable i al contrari, han pitjorat en molts casos. Tantes persones grasses que s'han operat, no?, d'operacions bariàtriques, de reducció d'estómac, i que estan denunciant els grandíssims problemes de salut que els hi ha donat això i que s'havien operat perquè havien tingut pressions dels seus metges i nutricionistes perquè ho fessin, perquè suposadament era l'única manera de millorar la seva salut. No? Vull dir, en nom de la salut, igual que en nom de Déu i en nom de tantes altres coses, s'han fet terribles atrocitats.
Aquestes idees perverteixen la relació que s'estableix amb el menjar i l'activitat física sense haver de caure per força en un trastorn. She just wants to be beautiful. She goes unnoticed. She knows no limits. She craves. Tot i que les expertes coincideixen que no són l'única arma de la pressió estètica, les xarxes socials han multiplicat els impactes que reben constantment sobre com haurien de ser els nostres cossos i han facilitat la comparació entre persones. La doctora Carulla Roig ho veu sovint en els seus pacients.
Tots els adolescents consumeixen les xarxes. I d'aquí a parlar que les xarxes són les que provoquen un trastorn alimentari, per exemple, doncs seria molt reduccionista. El que està clar és que hem de pensar i reflexionar sobre quin és l'impacte de les xarxes socials i de la pressió estètica en els adolescents, perquè els estan provocant problemes d'autoestima, si no ho gestionen bé, una insatisfacció vital, el viure constantment, no?, pendents dels likes, veure que possiblement l'altre té una vida molt més interessant que la meva.
La Dolors Reig fa una anàlisi de com han evolucionat les xarxes.
Jo crec que les xarxes, en un principi, van començar traient el millor de l'ésser humà, no sé, tots eren més diversos, més espirituals, més... eren molt textuals també, i han passat una mica a tot el contrari, a la vessant més superficial, més d'explotació econòmica, les empreses les han cooptat i han entrat, ara estan totalment envaïdes, etc. En aquest sentit sí que sóc una mica menys optimista, però no amb el fenomen en si, i sobretot no sóc partidària en absolut de prohibir l'ús de les xarxes als joves.
L'experta en digitalització assenyala que el problema no és l'ús d'internet, sinó com el fem servir.
El problema no és que facin servir el mòbil des de molt petits, el problema és que els abandonem en aquest ús del mòbil, prohibint, negant, etc. El que fem és que això ho comparteixin doncs, amb companys, amb germans, que no sempre aporten en el criteri que cal.
Per altra banda, Reig assenyala que les xarxes també són una oportunitat per seguir comptes que mostrin corporalitats diverses o activistes contra la pressió estètica. Cal trencar l'algoritme i buscar-los. Pel que fa a la prevenció, la psiquiatra de Sant Joan de Déu dona consells clars.
En l'educació, doncs, molta tendència a reforçar altres coses més enllà del físic, no? Centrar-nos en la seva vàlua, en com som com a persones, això és un tema més educacional. També a nivell de prevenció, fer un àpat amb família al dia, doncs, mínim. Tenir una tendència a no parlar d'aliments prohibits, a utilitzar un vocabulari que sigui més inclusiu també amb els aliments. És molt important acceptar la diversitat de cossos en tot moment, perquè hi ha molta tendència, de vegades, inclús les persones adultes, a parlar malament del nostre cos. Hem d'intentar evitar-ho, fer-ho per la nostra pròpia autoestima, però també per als nostres fills i filles. Però hem d'intentar evitar fer comentaris del cos de les persones, això a nivell social, a nivell global.
I, sobretot, fer polítiques públiques i legislar.
El que hem d'intentar és que governs, institucions, etc., exigeixin tant a les xarxes com als influencers. Hi ha legislacions a França, per exemple, a Noruega, per exemple, que penalitzen el fet de publicitar un tractament estètic dirigit a joves de 15 anys. O sigui, està prohibit, et poden multar, sobretot a les marques, a YouTube, a TikTok, a no sé què. Al final, també estem exigint poca responsabilitat a les xarxes en aquest sentit.
De moment, el govern central ha aprovat un decret que obligarà els influencers a etiquetar els continguts per edat i assenyalar aquell que sigui publicitari. Per la seva banda, la Generalitat va aprovar a finals de l'any passat el Pla d'Acció per combatre la pressió estètica, que inclou 68 accions que es desplegaran fins al 2026 en diferents àmbits. Caldrà veure com es desplega. Mentrestant, cal recordar que el que és més important és que...
No li deus bellesa a ningú, que és una frase de la Maggie Rose. És a dir, és un lema de la positivitat corporal i de la lluita contra la pressió estètica, perquè diu... Tenim la sensació que estàvem obligades a ser primes, obligades a que la mirada masculina ens acceptés, i de cop dius, no li deus a ningú això, fes-ho si tu vols i per tu mateixa, però tot i així pot haver-hi un autoengany. Per tant, sigues feliç.
Em dic Sara, tinc 24 anys, m'he fet una rinoplàstia, em va costar 6.000 euros i no tinc pensat fer-me ningun altre retoc estètic, i sí que penso que té a veure amb les xarxes socials.
Em dic Carla, tinc 24 anys i em vaig posar llavis amb uns 22 anys perquè considerava que tenia poc i sobretot quan somreia pues, em veia el llavi de dalt molt petit. M'ho vaig fer a un centre d'estètica i em va costar uns 300 euros. Sincerament no crec que tingui res a veure el que vaig fer amb les xarxes socials, simplement amb com jo em veia a mi mateixa i com volia veure'm.
Solidaris. Mercè Folc. Cada dissabte a les 10 de la nit. Catalunya Ràdio.
Oh, one day we will both be fine and I'll sing all of the years that made up this time.
L'altra mirada. Amb Anna Sorinyac.
Continuem parlant de retocs estètics des d'una altra perspectiva. Anna Sorinyac, com estàs?
Hola, molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. I avui, a l'altra mirada, fullejarem l'últim número de la revista en paper. Anna, estem parlant de la revista que publiqueu en paper un cop a l'any i l'heu dedicat als joves. Per què?
Sí, saps que sempre intentem dedicar aquestes revistes a un tema on poder preguntar-nos coses, i els joves, de fet, és, bueno, sempre estan associats a molts clixés, no? Llavors era un tema que feia temps que teníem en ment, i finalment aquest any, el número 9, hem decidit dedicar-ho a això. I bàsicament el que ens preguntem és si realment la gent jove passa de tot, si realment s'estan allunyant de la política, quin món estan heredant aquests joves i sobretot per quines problemàtiques estan atrevessades, no?, totes aquestes persones joves. Ens centrem en salut mental, ens centrem en aquesta búsqueda d'identitat, no?, que també estem veient aquí a Catalunya, a l'estat espanyol. En el cas de la revista ho fem molt més centrat als Estats Units, però aquestes búsquedes d'identitat que tenen molt a veure amb el nacionalisme. I també un dels temes que toquem, que ens atravessa totes, però especialment a la gent jove, és el de les xarxes socials, no?, com aquestes xarxes socials estan afectant a la vida de les persones joves.
Quin reportatge destaques?
Bueno, saps que a mi tinc especial predilecció pels reportatges de foto, que són els que bàsicament decideixo jo. En aquests reportatges, aquesta vegada, hem triat autores molt joves. Hem triat una autora catalana que es diu Ana Izquierdo Gilabert, que té un projecte que a mi em va fascinar des del primer moment que vaig veure, que es diu I'm Okay, que al final el que fa és reflexionar sobre l'autorepresentació de les noies joves. Concretament ho fa vinculant noies joves que s'han autorepresentat al llarg del temps. S'han fet autorretrats quan tenien 13 anys. L'Anna els hi envia cartes, no?, com reflexionant sobre què devrien pensar amb elles. És una mica sobre què pensa ella del que van fer aquestes noies, i després utilitza moltes imatges d'arxiu per veure com ella mateixa es representava amb 13 anys, no? I al final és una reflexió sobre com es veuen les noies joves i com s'autorepresenten i si realment hem evolucionat o si realment seguim sexualitzant l'adolescència.
Has parlat de l'impacte de les xarxes socials, has parlat d'autorepresentació, i aquí ens lliga molt bé un dels reportatges que volem abordar en aquesta secció teva, no? A l'altra mirada, un dels reportatges sobre aquest impacte d'Instagram, no? L'Avius d'Instagram es titula aquest reportatge, un reportatge escrit per Javi Sánchez. Què tal, Javi? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
És periodista a la revista 5W. El treball que has fet és un treball molt interessant, que dibuixa molt bé aquesta fotografia de la pressió que reben, sobretot noies molt joves, adolescents també, de no acceptació, no?, del propi cos.
Sí, més enllà de les xarxes socials, el que em va cridar l'atenció era aquesta pressió social que em deien, no?, les noies, perquè sobretot això afecta més a les noies, també als nois, però majoritàriament a les noies, i em deien que moltes sotmetien, no?, aquests tractaments estètics per pressió social, perquè ho veien d'una banda a les xarxes socials, però també es retroalimentava molt als cercles petits. Per exemple, la Juliet i la Jennifer, que són les dues noies que apareixen al principi del reportatge, em van dir que elles, en principi, no tenien cap complexe amb el seu cos, i de parlar amb el seu cercle d'amigues que es feien aquestes tractaments, es posaven els llavis o els pòmuls. De fet, la Jennifer sentia que els seus llavis es feien més petits quan ella no havia tingut mai cap complexa, i va decidir anar amb ella, amb la seva amiga, a una clínica estètica per fer-se els llavis quan mai havia tingut cap problema amb el seu cos.
És a dir, que és l'entorn que pressiona, sumat a l'impacte també d'aquests filtres de bellesa que trobem en la majoria, no?, d'aplicacions, en la majoria de xarxes socials.
Sí, vivim en una societat que a la fi doncs valora més que mai el cos, un cos perfecte, i això és irònic perquè vivim en un temps on també es posen en voga molts cossos no normatius, però el cos perfecte que tot tenim al cap doncs encara segueix sent el dominant. I allò que deies tu, no?, la pressió social, les xarxes socials, però també hi ha altres factors, com l'augment de tractaments estètics, també pel fet de que cada vegada hi ha més clíniques low cost, que això era una barrera d'entrada molt, molt gran, o l'efecte de les influències, d'aquest missatge constant que reben sobretot les noies i sobretot els joves.
Tu en aquest reportatge, efectivament, acompanyes a la Jennifer i a la Juliet a una d'aquestes clíniques. M'agradaria que ens expliquessis, Javi, com va ser aquesta experiència, què t'hi vas trobar, amb qui parlen aquestes noies, se'ls parla de complicacions o no, quin és l'escenari?
Sí, primerament em va sobtar una mica l'estètica de totes les clíniques i també els missatges amb els que bombardegen tant a les xarxes socials i també a l'espai físic, no? Són espais molt blancs, els missatges són de felicitat, de la teva decisió pròpia, que inconscientment creus que allò que vas a fer ha sigut una decisió pròpia, però has d'analitzar també d'on ve, no, això. I després, si vaig a acompanyar una noia, no era la Jennifer ni la Juliet, però volia saber exactament com era aquest procés. I és un procés molt ràpid, on està tot molt normalitzat. El doctor et diu quines poden ser les complicacions, això sí que s'informa, però bueno, és una mica superficial tot, i al fin doncs les noies el que volen és fer-se doncs els llavis o el pomus o el nas, per exemple. Van allà i al final és com una passada passarel·la de pago, bàsicament, i moltes vegades hi ha la figura de la tècnica d'estètica, que no és ben bé el que et rep per primera vegada, és una comercial i no és el metge o l'especialista, i aquesta comercial el que vol és vendre. Doncs moltes noies es fan coses o es sotmesen a tractaments que potser no volien d'entrada, però que en aquesta primera visita sí que es veuen forçades per aquest missatge.
Parlàvem amb la cirurgiana Marisa Manzano, ella és vicepresidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Estètica i Reparadora, i ens alertava sobre l'intrusisme també, no?, en aquests centres. Per això et preguntava abans en el sentit de si se'n forma bé de les complicacions, no?, perquè no tothom està capacitat, no tots els metges poden fer aquest tipus d'intervencions.
Clar, el reportatge parlo amb una noia que treballa a una clínica estètica i de la part d'alt de Barcelona, no vull dir la clínica, i em va explicar que moltes vegades reben molts casos de noies que primer han anat a clíniques que potser no eren les millors o que no li donaven totes la seguretat d'aquells productes, però que eren més barats. Llavors s'han posat productes que potser no han passat tots els controls, i una vegada passa això i tenen el problema al seu cos, doncs arriben a aquestes clíniques per tractar de solucionar-ho, perquè sí que hi ha un submón de productes, de clíniques, de tractaments que no són del tot legals i que hauria de controlar o de regular millor.
Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche dejarse llevar.
Si ens tornem a centrar amb la Jennifer i la Juliet, quin perfil tenen aquestes noies? En el futur volen continuar amb aquest tipus de tractaments? Què és el que et van explicar?
Quan vaig entrevistar-les era la primera vegada que es feien, i ja feia 4 o 5 mesos que es van posar llavis, i sí que em deien molt convençudes que volien repetir, i que és un... Bé, és un procés que em sembla que és passa una mica com els tatuatges, no? Que qui prova una primera vegada, per la gent que he entrevistat jo, volen repetir, i aquest efecte, ho parlàvem abans, que no sabem, no?, quins efectes poden tenir a nivell físic, però a nivell mental sí que ho podem comentar, que no són innocus, que tenen conseqüències i efectes negatius a la llarga durada.
Anna, a nivell d'imatge, veiem molts, molts llavis retocats estèticament. Com ho vas plantejar, això?
Bueno, he de dir que jo no coneixia tots aquests filtres, però quan el Javi va començar a fer el reportatge vam dir, ostres, com, no? Quina imatge donarem a això, perquè tampoc volíem com tirar de clichés novament. I confessaré una cosa que no he confessat gaire, però la foto de portada, que de fet s'ha convertit en una de les fotos icòniques de la revista, que són molts llavis, són llavis de les meves amigues, que juntes vam descobrir aquest filtre, que és Botox Pillow, no?, que és un filtre que t'infla la cara, t'infla els llavis i et veus com una mica exagerat, però com si estiguessis operada d'estètica, t'haguessis ficat Botox, no? I vaig utilitzar totes aquestes imatges per fer aquesta composició una mica per això, no?, que això al final es va convertir en el títol de la història del Javi, que és llavis d'Instagram, no? I al final és així com vam tirar, no? I ara, escoltant el Javi, tornava a mirar tots els filtres aquests que et permet Instagram amb un clic, vull dir, no cal ni que et descarreguis res, i et vas veient la cara, i quan et veus la teva cara real dius, ostres, que sóc així, no? Sí, sí. I això és molt preocupant, perquè al final, bueno, ho comenta el Javi al reportatge, i després jo he anat preguntant, perquè em sembla, o sigui, molt aliè a mi, però és la realitat que ens envolta, que les noies van dir, bueno, les noies, els nois també, principalment les noies, vas directament amb el mòbil, t'has fet una foto amb el filtre i li dius al cirurgià, vull ser això, no? I clar, és molt perillós, perquè abans ho veies amb models, però és que ara tota la intel·ligència artificial, tots aquests filtres fan que tu vegis a tu mateixa, i això jo crec que és un nivell més, no?, del jo vull.
És un nivell més que arriba i que pot desembocar en trastorns en la conducta alimentària, depressió, ansietat, i tu, de fet, Javi, al reportatge
també investigues, no? També vas a buscar aquests testimonis de moltes noies afectades per aquest tipus de trastorns.
Sí, la salut mental em sembla que és el tema central del reportatge. I com dius, vaig anar a Can Ros, que és una clínica terapèutica d'Amalgama 7, una institució d'aquí de Catalunya, que està molt, molt a prop d'aquí. I allà estaven menors, principalment, que estan tractant-se de trastorns de la conducta alimentària, però també d'un trastorn mental que jo no coneixia abans de fer el reportatge, i em vaig assabentar, i em sembla que si el reportatge serveix d'una cosa seria per posar, no, en boga aquest trastorn que es diu dismòrfia corporal. Qui ho pateix doncs percep en el seu propi cos defectes que són quasi ben imperceptibles, o de fet no existeixen, però allò té una relació molt directa amb, per exemple, el suïcidi, no? la tendència a suïcida. Perquè ens fem una idea, aquest trastorn, la dismòrfia corporal, té una relació amb el suïcidi més alta, per exemple, que amb la depressió severa, no?
Clar, de fet, amb tota aquesta voràgine, no? Amb aquesta democratització de cirurgies, de medicina estètica, etc., amb l'impacte també de les xarxes socials, apareixen nous conceptes, nova terminologia, com la dismòrfia del selfie, no? Que és passar-te filtres i voler assemblar-te a aquell selfie travessat de totes aquestes aplicacions de filtres de bellesa, no?
Sí, com comentava l'Anna, doncs el que fan els filtres és modificar o modular la teva pròpia imatge fins a un punt que no arribes a discernir quina és la realitat i quina és la digital. Per exemple, em comentava el Jordi Royo, que és el director d'Amalgama 7, que estem a un punt de la història en què la realitat es pot modificar, no? És el primer moment en què tot el que veus no pots saber fins quin punt és real o és una cosa modificada o artificial, no? I de fet m'agradaria comentar la història per veure quina és l'impacte d'aquest trastorn que parlem de la dismòrfia, que em va explicar i que surt al reportatge, d'un noi que va arribar a la seva consulta amb 14 anys. Tenia dismòrfia corporal, ell no ho sabia, ell estava obsessionat amb el seu nas perquè deia que no era, que no estava en relació amb les seves faccions facials i que ho tenia malament. Doncs jo vaig parlar amb el Jordi i el Jordi em va dir, bueno, que ell no era ningú, cap expert en estètica, però que el seu nas estava perfectament alineat amb les seves faccions i que el que tenia era una dismòrfia corporal perquè percebia la realitat d'una manera que no era la correcta, diguem-ne. El Jordi va parlar amb els seus pares, i perquè el noi volia fer-se una rinoplàstia sí o sí, i al final els seus pares van accedir i ara el noi té 19 anys, 5 anys després s'ha fet 5 rinoplàsties i va a camí cap a una sexta, no?
Un reportatge molt recomanable. Hi ha una part sobre la història del tractament estètic més popular del món, que és el Botox. Jo recomano a l'audiència que compri la revista anual en paper, 5W, on es pot comprar, Anna?
Doncs a la mateixa web, revista5w.com, o si no, qualsevol llibreria la demanen i la enviem.
Moltíssimes gràcies, Javi Sánchez, per aquesta feinada, també de sensibilització, i Anna Sorinyac, com sempre, gràcies.
A tu.
Gràcies.
Solidaris.
Acabem aquí a la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva i Dani Batxiller. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
Un home amb ulleres de pasta gruixudes passeja pel port nerviós. Ja fa més d'una hora que la seva dona l'espera, el doctor Ramon, que avui s'han omplert de coratge i han decidit operar-se el cos. La dona es vol treure papada i l'home es farà fer un penis més gros. Però no saben que ser atractius també pot comportar viure en un mal son. I els dos canten de puta mare, molt millor que jo, que fan gang oral.
i ballen sardanes a plaça Sant Jaume i ho fan de collons. I el Pep és un noi que ha fet panxa i es passa el sant dia estirat al llit. Avui el rodegen tres metges i un jove becari amb un bisturí. Amb un permanent delimiten l'essència greixosa que li extrauran. I ell somia en prendre un Waikiki envoltat de senyores que marquen mugrons. Però el Pepe no sap que alguns ben plantats també viuen en un malson. I el tio organitza trobades d'amics dels 600 i en té un de vermell. I quan puja al poble els nens li demanen que els porti a fer un tomb. No saben que els guapos són els raros, ho sap tothom, però no ho diu ningú. Tampoc no s'agrada ni tenen complexes per ser diferents. I no saben que els guapos desafinen, no tenen swing i no ballen bé. També es preocupen i tenen psicòlegs. I no passa res. I no passa res. I no passa res.